L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, rehumanitzar la política, amb Raül Romeva, a partir del llibre Idiota, breu tractat sobre el respecte que ha publicat Pagès Editors. Raül, benvingut. Gràcies per ser amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies, un plaer.
Aquests dies de gira totalment de promoció, en Raül Romeva presentant aquest Idiota, que està tenint molt bona acollida, potser sorprenent fins i tot.
Sí, sorprenent, perquè entenc que hi ha un punt de provocació i quan tu busques aquesta provocació a vegades te'n surts i a vegades no. I en aquest cas sembla que la fibra emocional està activada també perquè vivim una situació, crec, molt preocupant.
En quin sentit? Preocupant?
En general, a nivell social. O sigui, jo crec que hi ha uns nivells de tensió, de fins i tot de neguit, moltes vegades de frustració. Això que tractem tant aquest programa, això que tracteu tant a nivell personal però també a nivell col·lectiu, jo crec que, no sé si és perquè s'acosta a les festes de Nadal, que això sempre són dates significades, però sí que a nivell, diguem, de comunitat i a nivell fins i tot, diria, mundial, detecto com que hi ha un canvi de registre o un nivell energètic, si vols dir-ho així, diguem, d'una certa tensió. I, per tant, en aquests moments, quan hi ha tensió, és quan també et permet parlar de coses que potser, si no hi hagués tanta tensió, seria més difícil, no? Per tant, d'alguna manera, hi ha un terreny adobat que permet que aquests temes, com a mínim, se'n pugui parlar.
En parlarem àmpliament d'aquí uns instants a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, però abans volia fer una pregunta personal. Perquè no sempre, vaja, per no dir pràcticament mai, tenim amb nosaltres una persona que ha passat per la presó en un programa en què de vegades hem posat l'exemple de Viktor Frankl parlant dels camps de concentració i de fins a quin punt és possible aconseguir graus de llibertat interior fins i tot a la presó. Per tant, aquí jo la pregunta per mi és obligada, és a dir, ara vist amb el temps, tu creus que aquest missatge de Viktor Frankl, que va ser un gran referent psiquiatre jueu, els nazis van matar la seva dona embarassada i els seus pares, i va dir és possible aconseguir la llibertat interior fins i tot a la presó?
És possible. És possible i és necessari, per dos motius. De fet, aquesta llibertat per mi està condicionada a dos elements. Un és la consciència, és a dir, si tu tens la consciència tranquil·la, si tu estàs en pau amb tu mateix, des del punt de vista de la consciència, del que hagis fet, no hagis fet, i en el clar, parlo del meu cas, no d'altres casos, però en el meu cas, jo, òbviament, tenia la consciència molt tranquil·la, és més fàcil. Però després hi ha un altre element, que té a veure amb el sentit de la teva presència, amb què vol dir que tu estigues allà, quin és el teu lloc en el món, des d'un punt de vista, diguem, conceptual, I, per tant, què vol dir que tu estiguis allà i quin impacte, quina conseqüència tindrà que tu estiguis allà. Si des d'aquests dos factors, consciència i sentit, tu tens, per dir-ho així, les coses a lloc, és a dir, tens el cap endreçadet i les emocions endreçadetes, és possible. Per tant, la presó, d'alguna manera, no deixa ser un espai físic, però no té per què necessàriament ser un espai mental.
No té per què ser necessàriament un espai mental, Prenem nota. Això és un titular periodístic. És un titular. I aleshores, ens pots dir, abans d'entrar en matèria, algun canvi que t'hagi suposat a nivell intern de transformació personal, d'autoconeixement, de creixement, i la presó?
Sí, jo crec que hi ha molts. Moltíssims, i per tant la llista seria bastant llarga, no? Però si n'hagués de destacar algun, jo potser destacaria un que té a veure, que en el meu cas a mi em sembla que és bastant rellevant, que és el tema de la gestió de les expectatives en relació a la frustració. A la presó passa una cosa que és molt necessari que aprenguis a fer, que és a gestionar les expectatives. Quan vaig entrar el primer dia que vam entrar a la presó, la primera reunió amb el meu advocat, amb el nostre advocat, l'Andreu Van den Einde, ell ens va dir una cosa que jo la vaig convertir en per dir-ho així, en un mantra, mai més ben dit, que era: tu posa't sempre en el pitjor escenari possible, perquè a partir d'aquí qualsevol cosa que no sigui això sempre serà una bona notícia. Si tu et poses un escenari massa per dir-ho així, optimista, pots alimentar la frustració massa vegades. I, per tant, és una cosa que jo a la presó vaig aprendre a fer. I això ho vaig aprendre a fer, ja ho venia de fora, i, per tant, em va ser relativament més fàcil. Però crec que és una cosa que a vegades també hem de saber gestionar, que això no vol dir ser pessimista. Això no vol dir ser pessimista. És a dir, la gestió de les expectatives vol dir saber on ets, tenir consciència d'on ets, de quina societat vius, de quin moment vius i de quines són les teves possibilitats de fer alguna cosa en aquest marc, no? I per tant, jo crec que la presó t'ajuda molt això, a gestionar les expectatives. És, òbviament, a anys llum, eh? No té, és incomparable amb el que tu pots segurament arribar a viure en una situació molt més extrema com és un camp de concentració. Per tant, en aquest sentit, però també és important, és a dir, que tu mantenir un punt d'esperança és bo. Si aquest punt d'esperança és irreal, és massa gran, pot ser que acabi un moment en què t'acabis enfonsant tu mateix. Per tant, què és difícil? La dosi. Com sempre, moltes vegades parlem de la dosi, no? És a dir, fins a quin punt he de mantenir la finestra de l'esperança oberta sense que això sigui una porta oberta a una expectativa massa gran que em pugui dur la frustració. És un tema de dosi. I això s'aprèn, això es treballa. No hi ha un manual, no hi ha una pastilla. Això és un tema de feina personal.
Sí, el mateix psiquiatre jueu deia que ell havia constatat en els camps de concentració que la gent que se'n sortia era la gent que tenia un per a què. En castellà seria un per a què.
Per a què? Un sentit. El que dèiem el sentit, no? O sigui, jo li deia el sentit, però és, o sigui, en termes de Frankl, efectivament és un per a què.
Que en el teu cas el tenies,
bueno,
claríssim.
Sí, jo crec que és més enllà d'una situació personal, jo crec que és més un tema, diguem, de moment, també, no?
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, rehumanitzar la política. Quan el noble Catilina conspirava contra la República, Ciceró, filòsof i polític, li va demanar directament al Senat com a introducció d'un dels seus discursos anomenats Catilinàries. Fins quan abusaràs, Catilina, de la nostra paciència? I si bé és cert que Catilina va abusar molt més de la paciència dels senadors i de tots els romans en general, Ciceró, excel·lent orador, no va traspassar mai la línia vermella de l'insult del seu oponent en cap dels discursos que li va dedicar. La política al llarg dels temps ens ha portat a tota mena de moments memorables i també de desqualificacions. Diu Rafael Vizquerra, amic de l'Ofici de Viure, catedràtic, al seu llibre Política i Emoción, en alguns debats públics entre líders polítics s'ha arribat clarament a desqualificacions de l'adversari i a l'insult directe. Tot plegat són clares manifestacions de descontrol emocional i fins i tot podríem dir d'analfabetisme emocional. En el fons, diu Vizquerra, fins i tot podríem dir que és una falta de competències emocionals. En els últims temps no ens quedem curts, ni molt menys en declaracions clarament ofensives com quan se li diu a una política que el seu mèrit és només que sap estudiar, entre cometes, el seu marit, que també és o era polític, o quan a una altra política resulta tot d'una que li agrada la fruita i que s'ho diu ella mateixa en veu baixa a pinç d'una sessió del Congrés de Madrid mirant fixament el president del govern espanyol. Però les desqualificacions surten de l'hemicicle i nosaltres que fem periodisme no n'estem exempts, ni molt menys. Diu el polític i escriptor Raül Romeva, que ens acompanya avui al seu llibre Idiota, breu tractat sobre al respecte. Quan parles en privat amb algú del món de la comunicació, és fàcil que aquesta persona caigui en la temptació de titllar d'idiotes les persones que fan política. Així mateix, quan parles amb gent del món de la política, sempre hi ha qui, de manera més o menys explícita, titlla els periodistes, si més no alguns, d'idiotes. I l'home, Raül Romeva, que recordem que ha passat, tal com ens deia, 3 anys a la presó per causes polítiques, continua escrivint. La política s'està deshumanitzant a gran velocitat. És hora de rehumanitzar-la o patirem molt. Prendre la decisió de dedicar-se a la política no és fàcil, com ho demostra el fet que cada cop costa més que gent de determinats sectors professionals o socials acceptin assumir responsabilitats institucionals davant el risc que suposa que això els condicioni vides personals, professionals i fins i tot penals.
Thomas Erickson. La lliçó més important amb la qual pots sortir és que els idiotes que t'envolten, de fet, no en són gens d'idiotes. són persones dignes de respecte, comprensió i valoració.
Soc Ferran Ramon Cortés, especialista en comunicació personal i autor de L'illa dels cinc fars. Com a investigador de la comunicació, veig amb impotència com l'insult forma part de les estratègies de comunicació de tots els partits i de la majoria dels polítics d'aquest país. I això té un preu que pagarem, si ja no l'estem pagant com a societat. De fet, és per mi paradoxal que mentre els polítics insulten a diari en prime time, els governs han de fer campanyes perquè els joves es relacionin amb respecte i no s'insultin als instituts. I com es pot acabar amb tot això? Doncs la veritat és que m'ho he preguntat moltes vegades i no arribo a una solució fàcil, perquè depèn en gran mesura de l'actitud personal de cada polític. Necessitem un canvi de valors en cada polític. Perquè mentre l'insult garanteixi un titular i sigui aplaudit pels hooligans del seu partit, el polític de torn seguirà insultant. Els polítics haurien de prendre consciència de que són un referent social, de que els veiem cada dia a la televisió i els escoltem a la ràdio, i de que si ells insulten a diari al Congreso, a nosaltres ens acabarà semblant normal insultar al carrer. Si realment es creuen, com sovint ens diuen, que treballen pel bé públic, han d'entendre que s'han de comunicar diferent. I com podem contribuir nosaltres a acabar amb els insults? Doncs no fent seguidisme d'aquestes actituds, no participant de cap manifestació o acte en el que l'insult estigui present, no retuitejant ni un sol missatge agressiu i deixant de seguir-los a les xarxes si s'expressen violentament. Fa uns anys, en una precampanya electoral, vaig escriure a les meves xarxes que en aquelles eleccions no votaria a cap candidat que insultés durant la campanya. Com era d'esperar, em vaig haver de quedar a casa. No vaig poder votar ningú.
Sí, no sé si el nostre convidat està d'acord amb el que acaba d'escoltar d'en Ramon Cortés.
En una part sí, en altres matisaria. Primer, ell fa aquesta persona,
fa una
cosa que jo intento explicar en el llibre que potser l'hauríem de corregir, que és parlar amb tercera persona de manera grupal. Per mi no existeix un subjecte que sigui els polítics. Existeixen persones que fan coses. Algunes d'aquestes persones fan política, d'altres fan comunicació, d'altres fan altres coses, d'altres fan totes les coses a la vegada. Per tant, crec que el primer exercici que hem de fer és deixar de, personalment, de generar subjectes que al final desvirtuen una mica la responsabilitat personal de cadascú. És a dir, quan tu agrupes responsabilitats en funció d'allò que fas o d'allò que ets, el que estàs és deshumanitzant. I per tant, jo crec que un exercici que hem de començar a fer, en general, val per tots els sectors, és deixar de parlar en termes de col·lectius. Per què? Perquè al final, clar, si tu atribueixes unes actituds a una persona no per allò que fa, sinó per allò que és, automàticament li treus la seva condició humana. La converteixes en un subjecte i no en una persona. Per tant, això cabal quan la discriminació té a veure amb raons d'origen, amb raons de llengua, amb raons de raça, d'orientació sexual, de gènere, el que sigui, també val per allò que té a veure amb la teva condició, per dir-ho així, d'acció. No? Hi ha un personatge que potser sorprèn que citi, perquè no té res a veure amb els mons amb els que ens movem, en aquest cas sí que en el que em moc jo, que és el món de l'esport, que és el Michael Phelps. I en Michael Phelps, una de les coses que, entre altres coses, segurament la gent sabrà que, a part de ser un dels, el millor nedador segurament de tota la història, és una persona que ha fet també molt en temes de salut mental. Va tenir un problema molt greu de salut mental. Una de les coses que ell sempre reivindica és, escolteu, nedar és allò que faig, no allò que sóc. I crec que hem de començar a distingir l'acció de la condició. Una cosa és fer política i l'altra cosa és ser polític. Hi ha gent que té un càrrec institucional però que no fa política, fa una altra cosa. I hi ha gent que no té càrrec institucional i que fa política perquè fa allò que des del meu punt de vista, és la bona política. Per tant, jo crec que hem de distingir l'acció de la condició, perquè al final què ens interessa? No parlar tant d'aquells que fan mala política i posar en valor la necessitat de fer bona política. El mateix podríem aplicar a l'àmbit de la comunicació, o a l'àmbit de l'esport, o a l'àmbit de l'educació, o a l'àmbit de l'espectacle X. Pots enumerar la llista que vulguis, no? És l'exercici que plantejo. Per tant, una de les coses que plantejo és: deixem de parlar en tercera persona, com si no tinguéssim res a veure els uns amb els altres, i pensem en un primera persona del plural més col·lectiu. Perquè al final què ens interessa? Si l'objectiu és que faci política les persones més qualificades i que poden aportar més, justament el que hem d'intentar és que aquestes persones facin el pas i s'atreveixin a fer el pas. I si el que fem és desqualificar l'acció, òbviament les millors persones acabaran no fent el pas cap aquí. No?
El que passa que les persones que ens representen, a les quals hem votat, no haurien de predicar amb l'exemple?
També és cert. Per això et deia que hi havia una part amb la que estic d'acord i una altra amb la que matisaria. Aquesta és la part amb la que estic d'acord. Aquesta és exactament la part amb la que estic d'acord. És a dir, crec que efectivament quan... No només, et diré més, no només aquelles persones que ens representen, qualsevol persona que té una imatge pública. És a dir, això que tenim davant, que, clar, estem a la ràdio i la gent no ho veu, que estem assenyalant.
Sí, penjarem la foto del micròfon.
Això que tenim davant i a través del qual parlem, que és un micròfon, és una eina molt poderosa. I, per tant, qualsevol persona que té accés a aquesta eina, sigui perquè ens representa, sigui perquè comunica, sigui perquè té una, per dir-ho així, un rol rellevant a la societat i fa que sigui susceptible de que se li posin micròfons, té una responsabilitat també respecte al conjunt de la societat. Però, efectivament, les persones que han estat votades per representar un col·lectiu de persones, més. Per tant, és un tema de gradació, totalment d'acord. I per això és tan important, i aquí és on jo faig la reflexió crítica / autocrítica, de dir, quan tu tens un càrrec de responsabilitat, tu has de ser conscient de que no ets tu qui està parlant per aquell micròfon només. Tu representes a un conjunt de sensibilitats i has de ser, òbviament, molt conscient de que allò tindrà un impacte més enllà de la teva persona. Però al mateix temps també faig un prec. És a dir, de vegades, i aquest sí que és un prec que faig als mitjans, clar, quan tu mires la quantitat de gent que es dedica a l'àmbit de la política institucional, estem parlant de molta gent. Hi ha, com en tots els col·lectius, hi ha molta gent, que és impossible quantificar, que fa les coses de manera, per mi, molt criticable, des del punt de vista de l'ús de l'insult, del retret, de l'atac personal, etc. N'hi ha molts altres que no fan això. De qui parlem? De qui ho fa? De qui no parlem? De qui no ho fa? Perquè també des del punt de vista de comunicar és més atractiu, i això en comunicació s'explica, explicar l'anècdota per sobre de la categoria. Què passa? Que si això ho fem de manera reiterada, l'anècdota acaba convertint-se en categoria i al final la categoria queda completament diluïda. No? Aquesta és una mica la paradoxa amb la qual estem i que jo d'alguna manera intento posar de relleu amb aquesta reflexió.
Pàgina 73 d'Idiota, quan els micròfons no es fan servir per explicar la veritat, sinó per alimentar determinades percepcions sovint relacionades amb la sospita genèrica i inconcreta, la frustració generalitzada i la generació de pors i desconfiances en abstracte s'alimenten els marcs mentals dels quals s'acaben nodrint tota mena de populismes, moviments antipolítics i, en la seva derivada més extrema, feixismes diversos. I tot aquest discurs en Raül Romeva l'està donant a conèixer, parlant del llibre, davant alguns dels periodistes també que en el seu dia van obrir els micròfons i els platós, tots aquests discursos.
Ah, és a dir, aquí hi ha un tema entre una de les... Hi ha moltes dicotomies, no? Una de les dicotomies que intento plantejar és la dicotomia soroll-proposta. Clar, des d'un punt de vista comunicatiu, jo entenc, i per tant és lògic, que tingui més interès el soroll que la proposta, perquè el soroll és sucós des del punt de vista del titular, des del punt de vista del que pugui generar, en el sentit de que això pot generar doncs, una rèplica, una contrarèplica, i això omple. I en una societat en la que hem d'omplir, perquè tenim per dir-ho, una quantitat d'espais informatius enormes, doncs tenim una certa tendència a buscar allò que ens permeti omplir els espais. El que passa és que la reflexió que faig és omplir a base de soroll no necessàriament és intel·ligent o sa fins i tot democràticament en termes de societat. A qui li interessa omplir a base de soroll? A qui no té proposta. A qui té proposta justament no li interessa el soroll, perquè el soroll tapa la proposta, dilueix la proposta, distorsiona la proposta. Si nosaltres només posem el micròfon al soroll, òbviament el que fem és empetitir la proposta i fins i tot moltes vegades hi ha un risc que encara és més preocupant, tot és preocupant, que és que moltes vegades, això, jo ho he viscut en primera persona i per això és important explicar-ho, que aquells entorns que es frustren perquè no poden comunicar la proposta, poden arribar a la conclusió, i de fet moltes vegades hi arriben, de que per poder arribar als micròfons han de provocar soroll. Llavors entrem en un cercle viciós absolutament pervers.
Això va passar...
I qui és primer, l'ou o la gallina, no?
Això va passar amb l'ultradreta. No tenia representació política, però feia molt de soroll. Aleshores, amb la millor intenció, amb la intenció de ser plurals, hi havia mitjans de comunicació, molts mitjans de comunicació, que els hi donaven veu, també perquè feien generar més audiència.
Exacte.
I aleshores això va acabar provocant que, efectivament, l'ultradreta tingués representació política. Aquest ha estat el resultat.
És un... I no és un resultat petit. És a dir, de fet... Una mica la reflexió és que això no és un fenomen nou del segle XXI, de l'any 2020, 21, 22, 23. No, escolti, és que tot dia és la segona meitat del segle XX, no hi havia els instruments i les eines que avui tenim, ni en termes de xarxa, ni en termes d'internet, però la dinàmica era exactament la mateixa. En un moment, normalment va acompanyat, en un moment en què hi hagi... tensió, crisis, preocupació, problemes estructurals, sigui de caire econòmic, sigui de caire, diguem, fins i tot ideològic, emocional, aquest espai del soroll banal té molt més marge per créixer que no pas quan les coses, per dir-ho d'una manera simple, van més o menys bé. Quan les coses van més o menys bé, la gent no està per punyetes, no? Quan les coses van malament, quan a mi em costa arribar a final de mes, quan el preu de la bossa, per dir-ho així, de la cistella de la compra puja com està pujant, quan l'oli val el que val, quan les hipoteques valen el que val, quan veiem famílies desnonades que no arriben a final de mes, quan veiem que l'electricitat... Quan passen aquestes coses, és quan llavors el soroll d'alguna manera ens pot acabar ensordint, ens pot acabar obnubilant. I aquest és una mica el risc. I això l'extrema dreta, al llarg de la història, ho ha sabut gestionar molt bé. El problema és que, aquí és on també hem de ser conscients, per què no som capaços de combatre això amb proposta, amb benestar, amb genera, amb polítiques d'igualtat? Aquesta és l'autocrítica que hem de fer, també des de les institucions, no? Perquè la millor, per mi, la millor vacuna davant de l'extrema dreta i dels feixismes és promoure polítiques de justícia, d'igualtat, d'equitat, de respecte, que facin, òbviament, que aquests sectors més extremistes quedin reduïts a la mínima expressió. Si hi ha injustícia, si hi ha desigualtat, si hi ha corrupció, si hi ha... Evidentment, tot això és més difícil de combatre. No?
O sigui, els periodistes hi tindríem a veure amb l'aparició de l'extrema dreta?
Jo no crec que hi hagi un subjecte que sigui els periodistes.
Clar.
Jo crec que hi ha persones que fan periodisme, i de periodisme n'hi ha de moltes menes. Hi ha canals de comunicació que han estat finançats per no només obrir passa a l'extrema dreta, sinó perquè l'extrema dreta guanyi eleccions. I d'això ho hem de dir. Hi ha mitjans que el seu objectiu d'existir, justament, és que aquests sectors polítics primer arribin a les institucions i, si pot ser, les acabin governant. N'hi ha d'altres que, òbviament, intenten adoptar una política, des del punt de vista, diguem, comunicatiu, més professional, de dir, escolta, nosaltres el que hem de fer és explicar les coses, comunicar, explicar el que passa. I si passa això, doncs s'ha d'explicar, evidentment. Per tant, aquí és on jo crec que tenim un debat. No hi ha, per mi no hi ha un subjecte que sigui els periodistes. El que sí que hi ha és, des del meu punt de vista, una certa necessitat de prendre consciència de l'impacte que té fer determinades coses que aparentment són innocents. I poso un parell d'exemples. El primer, de vegades ens creiem que està alimentant aquesta imatge de que tot és un desastre, de que els polítics com a subjecte tot ho fan malament, que tot el dia s'estan barallant. Pot ser que des d'un punt de vista, per dir-ho així, curtterminista, no ens sembli que té cap impacte. Té un impacte, perquè això genera la frustració general. Fixem-nos què fa l'extrema dreta per guanyar eleccions. Alimentar l'antipolítica. Què ha fet Milei? Presentar-se com a un no polític. Què fan els partits d'extrema dreta arreu? Diuen altres, jo vinc a salvar-vos de la política. Per tant, en la mesura que nosaltres comunicativament fem una, construïm un marc mental que vol dir política dolent, qui et ve amb un discurs, que a més és fals, és enganyós, perquè clar, si tu presentes en unes eleccions, entres a les mateixes regles que els que tu critiques, no? Que el senyor Milei vingui d'antipolítica quan és el president de la República Argentina, doncs és estrany. Recordem que el principal antipolític d'aquest estat era un senyor que es deia Francisco Franco, el cap de l'estat omnipotent. I clar, que aquest senyor digués, no, és que jo no faig política. Home, quan tenia tots els poders per fer el que li donava la gana, és com a mínim sorprenent. Per tant, des de la comunicació, crec que hi ha una responsabilitat de dir compte amb alimentar l'antipolítica, encara que tu et pugui semblar que això no és, per dir-ho així, no és important, no? Però hi ha un altre element, també, i aquest és un... Per mi hi ha una part difícil, com tota la vida, és un tema de dosis moltes vegades, que és com explicar la veritat sense que això ens, per dir-ho així, ens generi una distorsió de la realitat. És a dir, fins a quin punt estem obligats i estem comunicativament a reduir la realitat per buscar titulars, per simplificar la realitat, perquè la realitat és complexa, i com ho podem fer de manera que això no generi una distorsió. Quan jo estava a la universitat, fa uns quants anys, donava classes, entre altres, a la facultat de, llavors es deia, de periodisme. I explicava una història a partir d'una fotografia, que no sé si vosaltres ho l'havien explicat quan estudiaves, que era, hi havia una imatge d'una persona, d'un home, amb trets orientals, samarreta de tirants, que la imatge se'l veia amb els braços aixecats i semblava, la imatge semblava que era algú que acabava de fer esport i que fins i tot havia guanyat una cursa. No? Tu podies explicar aquella imatge des d'aquella perspectiva, però quan tu obries el zoom de la imatge, apareixia un altre home darrere amb un fusell disparant. I, per tant, aquell home que aparentment era un atleta creuant la línia de meta vencedor, en realitat era un home abatut per una escopeta. No? Clar, si tu explicaves la imatge des de la part retallada, estaves explicant aquella realitat, però és que era mentida. En canvi, si no ampliaves el zoom, quan ampliaves el zoom, veies que la realitat era molt diferent. Què vull dir amb això? Que la complexitat de la comunicació passa per fins on pots reduir en forma de titular perquè aquell titular no canviï la realitat. Això és un exercici complicat. Jo sóc el primer que em poso en aquesta tesitura, perquè al final necessitem missatges simples, perquè si no és infumable. L'evidència és impossible de gestionar. El problema és fins on puc reduir la complexitat perquè la simplicitat no caigui en el simplisme. Aquesta frontera entre simplicitat i simplisme és el que jo trobo comunicativament més difícil de gestionar.
Estarem d'acord que al final dependrà del nivell de consciència de cada periodista,
totalment,
de cada comunicador.
Bueno, és que no ho pots explicar millor, i com que et segueixo molt... Sí.
Si hi ha més nivell de consciència, tot això s'acabarà esvaint.
Correctament. De fet, per això faig un capítol específicament dedicat a l'humor.
Sí.
Perquè té a veure amb això que dius tu. És a dir, jo no m'atreveixo a dir quins són els límits. Hi ha una pregunta típica que la gent que es dedica a l'humor o li fan, o se la fa, o ens fem col·lectiu. Hi ha límits, hem de posar límits a l'humor. Fins a quin punt posem límit a l'humor? Jo moltes vegades que parlo amb gent del RAM i que es dediquen a la cosa, i que dic, mira, una mica hi ha la coincidència, i dius, aquesta pregunta l'odiem, perquè és molt difícil de contestar. Llavors, la resposta que moltes vegades m'han dit gent del sector és, depèn de tu. O sigui, la teva consciència ha de determinar. O sigui, hi ha coses que jo puc... Jo sóc conscient de que jo tinc el dret de dir. La pregunta és, convé dir-ho? Que jo tingui el dret de dir o fer una cosa no vol dir que sigui convenient fer-la o dir-la. És a dir, a vegades la gent confon la llibertat d'expressió amb el dret a fer i dir el que vulguis. Que tu tinguis la llibertat, tu has de tenir la llibertat d'expressió, sí, però l'has d'exercir també amb aquesta responsabilitat, és a dir, pretendre que exercir-la d'una manera absolutament inconscient és gratuït, a mi em sembla, i permetem citar un altre autor que també incorporo, és estúpid des del punt de vista de Cipolla, des del punt de vista de Carlo Maria Cipolla, perquè crec que és molt rellevant l'estupidesa humana entesa com fer el mal a la gent, al voltant, a l'entorn, però, a més, perjudicant-te tu mateix. Que això és fascinant, no?
Pàgina 77 d'aquest idiota. Soc partidari d'una comunicació que ens porti a escoltar més i jutjar menys. Fer aquest exercici tan aparentment simple hauria de fer-nos adonar que sovint algunes de les opinions, afirmacions o intencions que atribuïm a tal o tal altre no solament pot ser que no siguin certes, sinó que moltes vegades són al contrari de com se'ns expliquen. Escoltar més i jutjar menys. És una frase que hem sentit moltes vegades també en aquest programa. És fàcil de dir i difícil de fer.
Totalment cert. Jo intento fer-ho a partir d'una experiència personal que per mi, òbviament, és dolorosa, però que també em va obligar a fer jo mateix un exercici de retrospecció, no? Que és quan jo estava justament a la presó, abans parlàvem de la presó, jo vaig estar a dues presons, en aquest cas de l'Estat, a dos de Madrid, a Estremera i a Soto del Real, on només podia veure mitjans de comunicació de l'Estat. Òbviament, allà no veia TV3 ni escoltava Catalunya Ràdio. Clar, jo va haver una època en què estàvem pràcticament 24/7 a totes les cadenes públiques, privades, d'una manera persistent, d'una manera constant, i no necessàriament per dir-nos guapos. És a dir, ens deien de tot, i sobretot no és que ens diguessin de tot, és que se'ns atribuïen unes opinions, unes intencions, fins i tot uns fets, que era absolutament...
Era ficció.
Totalment. Però, esclar, des d'aquest punt de vista, jo puc arribar a entendre que algú que em conegui a mi des d'aquest discurs, des d'aquest relat, òbviament, si un dia em troba pel carrer, òbviament, sóc la bèstia negra i, per tant, m'ho digui. La reflexió que jo em vaig fer llavors era, si jo sóc conscient en primera persona de que això s'està fent amb mi, potser també hauria de ser conscient de que moltes vegades jo mateix he sigut víctima de la mateixa, per dir-ho així, trampa emocional en la qual a mi em molesta que se'm titlli a mi. I per tant he de fer una reflexió quan jo escolto o veig determinades notícies de dir, compte, segur, abans de jutjar, com deia això, abans d'escoltar més i jutjar més, abans de jutjar, segur que això va per aquí, pot ser que això sigui una interpretació equivocada o malintencionada. Llavors jo també he fet un exercici a partir de la meva pròpia experiència de dir, potser hauríem de jutjar menys i escoltar més, o com a mínim ponderar més allò que se'ns diu, perquè al final, clar, jutjar és molt fàcil, i després a les xarxes, òbviament, fer un comentari, fer un tuit, fer un insult, és molt fàcil, no? Però això té un preu, i després passa el que passa quan parlem de problemes de salut mental, quan parlem d'intents de suïcidis. És que, clar, estem parlant d'una societat cada vegada, des d'aquest punt de vista, més fràgil.
En Raül Romeva ha perdonat la gent que li va fer mal en el seu dia?
És un exercici constant. És a dir, jo no parlaria en passat. Jo crec que el fet del perdó té dos vessants. Hi ha una vessant que és, per dir-ho així, el benestar personal. Hi ha una vessant egoista. Hi ha una vessant egoista. És a dir, viure des de la rancúnia no és sa. I, per tant, fins i tot hi ha una vessant egoista de dir, escolta, jo crec que per seguir tirant endavant he de fer aquesta feina. He de confessar, i ho dic perquè en el fons tots som humans, hi han situacions i hi han accions que són més fàcils de perdonar que altres. Jo crec que al final hem de tendir a que tot sigui perdonable. Tendir ja. També és veritat que hi ha situacions i hi ha accions, repeteixo, que són més difícils i que demanen un treball i que potser fins i tot assumir I també jo estic treballant com molta gent també amb ajudes psicòlegs i hem d'assumir que potser hi ha algunes coses que són incurables, eh? Crec que això també a vegades ho hem de poder situar, eh? Però després hi ha un altre vessant, que és la utilitat del perdó. És a dir, en el fons hi ha una part personal, però també hi ha una part de comunitat, de societat. Si volem viure en societat, si hem de poder viure en comunitat i en societat, hem de, com a mínim, crear les condicions de que, encara que no hi hagi el perdó, com a mínim hi pugui haver la convivència. I aquest punt no sempre és fàcil de trobar. No cal que siguem amics, cal simplement que acceptem la convivència. No és fàcil, eh? Moltes vegades.
Estem a la recta final d'aquesta conversa sobre Idiota, breu, tractat sobre el respecte, publicat a Pagès Editors, que hem presentat avui, i ens ha agradat demanar l'opinió a Rafael Vizquerra, psicopedagog, amic del programa i autor de llibres com Política i Emoción. Amb ell hem parlat durant moltes vegades al llarg dels anys, al llarg de 17 anys en aquest programa, sobre precisament com rehumanitzar la política, que és el tema que ens ocupa avui, i li hem volgut demanar aquesta intervenció.
L'espectacle actual de la política és lamentable. No cal entrar en detalls coneguts de tothom. Hi ha un 30% de la població que pateix ansietat provocada per les notícies polítiques. Això és tot el contrari del benestar pel qual hauria de treballar la política. La conseqüència immediata és una desafecció de la ciutadania, una part important de la qual ja no creu ni es fia dels polítics. La majoria, en el moment de votar, no ho fan en favor del seu candidat, sinó en contra d'algú. Una de les conseqüències a llarg termini podria ser l'augment dels extremismes. Malauradament, s'observa una creixent escalada de l'extrema dreta per tot arreu. Què podem fer? Recuperar la idea de que l'objectiu dels partits polítics no hauria de ser tant aconseguir vots per arribar al poder, sinó fer el possible per la convivència, la pau i el benestar, encara que això ho facin des de l'oposició. Això implica adoptar pautes de comportament i de comunicació basades en el respecte, l'empatia, la comunicació no violenta, el pensament de perspectiva, superar la ideologia per passar a considerar les evidències basades en la investigació científica, entendre que el sentiment de pertenència a un grup, com més dependència emocional provoqui a dintre grup, més violència tendeix a provocar respecte de l'exogrup, als altres grups. Això s'observa principalment en política i també en religió. Cal un canvi de paradigma on el repte és entendre que tots formem part del gènere humà. El sentiment de pertenença al gènere humà no ha estat desenvolupat. Cadascú pertany en el seu grup, però no té un sentiment de pertenença en el gènere humà. Però els problemes del segle XXI són cada vegada més globals, més de tot el gènere humà, com el canvi climàtic, la violència, la immigració, la inseguretat, la violència de gènere, el feminicidi, etc. Proposaria que la política recuperi la seva finalitat originària: fer possible la convivència, la pau, la prevenció de la violència i el benestar. Per això calen estils de comunicació més basats en el respecte, l'empatia i la no violència. En altres paraules, calen més competències emocionals. Moltes gràcies.
Gràcies. El professor Vizquerra, algun últim comentari?
Totalment d'acord. De fet, per què el llibre es diu Idiota? idiota, que és una evolució del terme idiotes grec, justament el que vol és recuperar aquella dicotomia entre l'idiota, que en termes de la democràcia clàssica, de l'origen de la democràcia, era aquella persona que només es preocupava del seu interès particular, per tant, narcisista, egocèntric, egoista, davant del republicà, repeteixo en termes de la Grècia clàssica, que era el que es preocupava del bé comú. El llibre, de fet, és un spin-off d'un altre llibre previ anterior que es deia Ubuntu, la república del bé comú, en què justament explicava totes aquestes coses que deia l'amic Vizcarro. Però que, efectivament, aquí hi ha un element per mi important, que és allò que tantes i tantes i tantes vegades parles tu, que és el tema de la consciència. Jo faig un matís sempre. Per mi no hi ha un subjecte que sigui la política, com no hi ha un subjecte que és la comunicació. Hi ha persones que fan política, persones que fan comunicació, persones que es dediquen a l'esport, i al final crec que també és important tant denunciar aquella mala política com parlar d'aquella bona política. Al final és un tema de dosi. Si només parlem de la mala política, la percepció és que només hi ha mala política. Si podem també explicar que n'hi ha molta de bona, perquè n'hi ha, potser també podrem contrastar i veure que, en el fons, al final no és tant de si es fa política o no. Al final és de si fas una política d'una manera, amb uns objectius, amb un sentit, amb un per a què, o ho fas d'una altra manera.
Moltes gràcies, Raül Romeva, per venir a presentar aquest idiota que ha sortit fa pocs mesos al carrer. Sobre la qüestió del perdó, de vegades els mestres, diuen, mestres espirituals, sí, diuen, que coneixes bé, diuen, em perdono per ser incapaç de perdonar.
És una molt bona...
És
un altre missatge.
Moltes gràcies. Als oients i a les oients també, moltes gràcies. Una abraçada.